Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Meravellosa, Mr. Bojangles, de Nina Simone, ens anuncia avui la presència de dos dels protagonistes de l'obra de teatre, esperant a Mr. Bojangles, que representa el Poliorama de Barcelona aquests dies fins al 28 de març. Ells són els actors Lluís Villanueva i Lu Amat. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt contents d'estar aquí compartint tot això.
I tant.
Molt bona tarda. Ostres, ja porteu unes setmanes. Com valoreu aquesta reacció del públic? Nosaltres vam estar dimecres i realment, no sé, teníem com la sensació que fins i tot sabíeu llegir els aplaudiments, no? Que rebeu al final de l'actuació.
Ja portem unes quantes funcions, ja tens raó que ja podem tenir un tast, no? De que el públic li està interessant molt la funció, també per la venda, perquè va molt bé, i això és el primer baròmetre de com funciona una representació de teatre. I sí, perquè és una obra que barreja molt l'emoció i el somriure, no?
Sí.
I llavors, com que aquests dos ingredients barrejats et pillen al públic molt. Molt. És una història, diguem, parlem-ne de què va, no? Posem antecedents al públic. És la història d'una parella que es coneixen de joves i s'enamoren a partir de l'excentricitat, de l'originalitat, de la bogeria, del joc, no? Mm. I aquesta parella, doncs, esdevé finalment una família, tenen una filla, i allò que començava per un joc acaba sent un projecte familiar. I amb els anys, perquè tota aquesta obra t'explica, és tota una trajectòria, biogràfica d'aquesta parella, anem descobrint que el que en principi era un joc, una excentricitat, acaba sent una patologia. I la mare, doncs, té problemes mentals directament, però ells decideixen no encaixar en el sistema, no acceptar el que el sistema t'ofereix, que segurament serà un psiquiàtric i medicació, sinó tirar endavant i a veure fins on arribem. Solucionen la seva vida econòmica, evidentment, i decideixen, és una, diria, jo a vegades dic que és una mena de road movie existencial, no?
Sí,
de dir,
sí.
Pues anirem fins al final, fins on aguantem, sí. Sense que el sistema se'ns mengi, sense que el sistema ens separi, sense que el sistema et tanqui en un manicomi i allà quedis per sempre, no? I no explicarem, naturalment, més enllà.
Això més és, allà, això,
no,
més
no
allà.
Podem explicar, no podem explicar més. Però
no, no,
diríem
no.
Que és la història d'una família i, clar, tot això doncs, sí. És un cultiu d'emocions i d'històries i de riures i de plors enorme i com totes les funcions que parlen de la vida i de la família, doncs et pillen molt al públic, perquè el públic sap molt bé de què estàs parlant, tots tenim referents.
Total.
Sí. I per acabar de posar la... com diríem, la cirereta al pastís,
cirereta, sí.
Doncs la funció està feta des d'una poètica, és una funció francesa, d'Olivier Bourdeau, és un autor que l'ha escrit des de... És una novel·la, l'original és una novel·la, això és una adaptació teatral, hi ha una pel·lícula feta també, s'han fet moltes versions, i perquè és molt bona, passa això, quan algú escriu algú bo, tothom t'ho vol versionar.
És que es nota molt.
Clar, i ja està feta amb una poètica, és a dir, no hi ha un realisme estricte, no és una funció crua, sinó que està servida des d'una poètica que fa que, a més, tot plegat estigui servit amb una certa amabilitat. O sigui, no és una funció crua, no és un drama, és el que ara s'ha posat de moda, a mi no és un terme que m'agradi molt, però bueno, es diu una dramèdia, no? És una cosa que està entre la comèdia, i això és més vell que el cagar, perdoneu-me, això és el que feia Chekhov al segle XIX, que és barrejar la tragicomèdia, el drama i la... Perquè en els riures hi ha el plor, i en el plor està tot barrejat a la vida, no? I a vegades d'una tragèdia als dos dies comentem coses d'algun difunt i riem, no?
I riem totalment.
I de coses pitjors.
Sí.
Doncs això tan gran de l'ésser humà és el que hi ha autors que són capaços de fer com aquest senyor, l'Olivier Bourdeau. En Paco Mir ha fet una adaptació teatral sobre una adaptació de la Victoire Berger. Tot és molt una mica complex, però...
Però ho has explicat molt bé,
sí,
així.
I i està agradant molt, ja, punt final. No m'enrotllo més. Ja està, puc marxar?
Lua, ja està. Moltes gràcies. Lua, no. Volem fer una pregunta.
Lua, et queda alguna cosa per explicar, pobreta?
No sé, sí, crec que ho has explicat molt bé. Bueno, sempre ho expliques molt bé, a tot arreu on anem.
No, però justament...
Perquè ara ja m'ho he après.
Ja, és que, de fet, té un guió
tela,
ja...
Tela el guió que teniu, I justament, sí. O sigui, amb les paraules que deia el Lluís Lua, una cosa que et pertoca directament a tu és el paper del narrador,
sí.
No? I que tu deies, no? Lluís, aquesta poètica que es desprèn d'aquesta novel·la, això, clar, com ho has portat tu, no? Perquè la manera de narrar-ho, d'aprendre't, no? A totes aquestes lletres.
Bé, doncs, és, bueno, al final és això, és una adaptació d'un llibre, llavors... La complicació està en agafar aquesta narrativa que és tan poètica, que és tan literal a vegades, i portar-ho a dalt de l'escenari sense que es faci pesat o massa contundent. Mm-hmm. Però l'altre dia ho estava parlant, que a mi, bueno, m'ha ajudat moltíssim, doncs, anar imaginant-me totes aquestes coses que passen a l'obra i realment visualitzar-ho tot i tenir-ho tot superpresent per després, quan ho explico, per molt que sigui molt poètic i molt com adornat i tal, doncs que realment arribi a la gent de... directament.
Sí, d'una manera totalment directa. Bueno. Ara, jo estava pensant, perquè, i us he donat pas, però no sabia si tractar-vos de tu, perquè a l'obra vosaltres us tracteu tota l'estona de vostè. Sí, no sé si us sentiu més còmodes o... Perquè, clar, bueno, vosaltres parleu de vostè entre els membres íntims de la família, com sou pare i filla. Per tant, ja indica que sou una família poc convencional, no?
Sí.
Si haguéssiu de presentar la vostra família, com la definiríeu, no? Com és aquesta família?
Clar, sí, totalment poc convencional.
I llavors... Uns hippies, que dèiem.
Sí.
Són gent adinerada, perquè, evidentment, o sigui, poden permetre's estar fora del que és el sistema de forma molt còmoda, però no deixen de rebutjar-ho tot i de viure replets d'excentricitats i fantasies i no sé... No sé què penses, Lluís.
Sí, i el vostè és un recurs literari que fa l'autor per demostrar-se permanentment entre ells que són diferents. Les famílies no es diuen de vostè, clar. I és per marcar una distància. Imagina't aquests tres anant per la vida dient-se de vostè, clar, a l'escola o a l'associació de pares o a les botigues, clar. No. Ells estan marcant una distància. I és divertit, això. A més, hi ha una cosa molt, molt bonica, i és que quan aquests dos es coneixen, quan són jovenets... Ell, el primer que li pregunta és com et dius. És molt normal, no? Coneixes algú i com et dius? I ella li diu, digui'm com vostè vulgui. I ho porten fins al final. O sigui, cada dia ell li canvia el nom.
Sí.
I és així. I això en la funció de teatre es veu. Hi ha més de 25 noms diferents per mateix personatge.
No, i clar, tu ho deus notar, perquè cada vegada que dius un nom diferent la gent, no?
Clar.
No, i els clava tots. Jo pensava que...
Pensaves que m'equivocaria.
Sí, jo pensava que t'equivocaries
algun
més.
Algun dia ha canviat algun, però no, la gent no se n'adona. Home, és que són 25 noms i en francès.
Quants són? 25?
25. Jo en tinc 25, a la novel·la n'hi ha més, clar.
Mare
és més
meva.
Llarga la novel·la.
Clar.
25 noms en francès. I llavors, clar, bueno, sí. Clar, t'ho has de fer.
Bueno, ens anem situant una mica amb el que és aquesta obra Esperant a Mr. Bojangles al Teatre Poliorama. Encara esteu a temps, però us heu d'afanyar fins al 28 de març. Anem a escoltar.
És improrrogable, a més a més.
I és improrrogable.
De veritat, de veritat.
Que no es podrà tornar
a fer
de moment.
Sí, no fem aquelles trampes d'ahir i després s'obren un mes més, no hi ha cap trampa. El 28 acabem, de veritat, perquè entra una altra cosa de darrere nostra.
Fem una cosa, escoltem el tràiler i ens acabem de situar del tot.
Vinga.
Quan la realitat és trista i avorrida...
El millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lua Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Clar, podríem dir també que és com una història sobre l'art d'explicar històries.
Jo penso que sí. Perquè al final el que ells fan, no, com a família, és inventar-se... S'ho inventen tot, no?
Es creen
una realitat paral·lela i bueno, posen una narrativa darrere de tot, no? I decideixen viure en aquesta història paral·lela que és molt més entretinguda que la realitat. I després el que fa la filla amb aquesta història és, bueno, explicar-la una altra vegada. I sí, sí, jo penso que hi ha un punt que és molt maco, aquest de narrar, d'explicar contes, perquè també surten contes a la història, però bueno.
Clar, avui falta un tercer membre de la família, que és la Sílvia. Com la descriuríeu, el personatge de la Sílvia Abril?
Home, és el nus, el centre, és és l'ànima de la història, no?
Sí.
És la que, com a tot bon protagonista, és la que pateix el drama de veure que la seva manera de veure el món no és només una actitud, sinó que acaba sent una patologia, no? I el que fa gran aquesta novel·la és que no està clar on hi ha la diferència entre l'excentricitat i la bogeria, la patologia. Hi ha un moment que dius... Que aquesta dona és molt divertida, és meravellosa, viu al marge, és perifèrica... i m'enamoro d'ella, i quan comença a ser un problema viure amb ella. Aquest punt no està clar, són uns anys. I aquests anys són difícils, això s'explica en la funció, perquè és quan comencen a passar coses que ja no fan tanta gràcia, quan comença el joc comença a ser complicat, quan la inadaptació d'ells al sistema, com per exemple una tonteria tan gran i tan important com no pagar impostos, se'ls gira en contra i els mitja ruïna. Perquè clar, si tu vols ser molt perifèric i no vols col·laborar amb el sistema, arriba un dia que et truquen a la porta, hola, què tal? Soc d'Hisenda i vostè m'ha pagat impostos. Això que és una escena important de la funció, perquè veus que han anat molt lluny amb això, doncs tot això, tot aquest món, això que explicava la Lua, o sigui, estem construint una ficció i la ficció és molt divertida, però se'ns pot girar en contra. Tot i així, la novel·la t'anima, i això l'autor ens ho ha explicat perquè l'hem conegut, ha vingut a veure'ns.
Què dius?
Sí. Monsieur Olivier Bordeaux està aquí a Barcelona.
Que ferm, o sigui, molt bé, no?
Molt
és un gran, és un gran perquè va venir d'incògnit. És clar, és que ell és així també.
Sí, sí.
Va venir d'incògnit abans de... Els autors els convides per les estrenes, és una cosa normal. Si estan vius i a prop, pues, venen a la...
Clar.
Shakespeare és complicat que vingui. Però Olivier Bordeaux, que és de la meva edat, doncs clar que bé, està aquí a París i dius, vols venir? I tant, no, a més viu a Espanya ara.
Sí.
I va venir. Va venir d'incògnit, fent honor a la seva excentricitat. Perquè va dir, sí, perquè no volia incomodar-vos.
Va.
Home, no ens incomodes, però ell va venir a veure la funció del dissabte d'incògnit. Passa que la Lua, que és molt llesta, va sortir i va veure un senyor amb barret, amb cara de francès, i va dir, deu ser l'autor.
És ell.
I ell se li va acostar i li va dir, ai, molt bé, lo has hecho muy bien. I va dir, home, este senyor és l'autor.
Però va marxar molt ràpid. Ja, com que jo em dirigeixo al públic tota la funció, veig les cares de tothom. I vaig veure aquest home, que a més, jo ja el seguia a Instagram, i vaig pensar, és ell.
I vas anar amb ells i dius, escolta, que avui al públic...
No us ho podeu creure, hi ha l'autor. Què dius, no sé què.
No pot ser, però si no ens han avisat, no és normal. És ell, Olivier Bordeaux. Ell, la novel·la et convida a que tu fabriquis la teva realitat. És a dir, aquesta frase que surt en el teaser, quan la realitat és trista, escriu una bona història, fes una bona història. És un vot d'entusiasme existencial.
Totalment.
I t'ho diu ell, que és un senyor que ha tingut una vida complicada, però precisament suposo que per això diu... Va, nois,
que ha pogut tenir aquesta actitud, no?
Clar, tirem endavant i que això és un joc. És un joc, o sigui, jugueu, no us deprimiu, no us quedeu... Mira, ara jo us ensenyo aquest personatge meravellós que fa la Sílvia, que és una persona que en un moment donat diu, ai, jo no sé si puc viure amb això a sobre, però va, cada dia intentaré jugar, a veure on arribo. Doncs és això, aquesta obra, i per això suposo que pilla tant el públic, és diguem-me, deixeu-me fer un tòpic, és un canto a l'esperança.
Totalment.
Clar, però és que la vida va d'això. O sigui, venim a jugar-ho, doncs juguem. Fins on arribem, clar.
Fins on arribem, però clar. És que per vosaltres també, clar, a jugar una mica, deixeu-me, permeteu-me, no?, amb el públic de dir, que és el que deies tu, Lluís, a l'inici, no?, que comences amb una comèdia, jajaja, perquè estàs tota l'estona, perquè és que ho feu molt bé i enganxa moltíssim, i de cop i volta, no direm com, però et fa una sotregada que no te l'esperes.
Les de la vida, les que fa la vida.
Perquè la vida, o sigui,
clar,
és bonica,
clar,
però a vegades complicada.
La vida funciona així, clar.
I llavors té aquest punt que dius, és que està l'així la vida, no?
Sí. I quan en un escenari trobes que et parlen de la vida, t'agrada molt. Però això no és fàcil, Per això hi ha pocs bons autors. Bueno, és la meva tesi,
No,
però, clar,
i te la comprem.
Però clar, perquè Chekhov va ser tan gran, perquè Shakespeare va ser tan gran, perquè Ibsen va ser tan gran, Doncs perquè aquests van ser capaços de parlar-te de la vida i tu ho reconeixes i fas, ostres, i m'estàs parlant a més des d'una banda, o sigui, estàs fent literatura, estàs parlant... No me l'estàs ensenyant, només estàs fent un estreno STV de drames, gente llorando en el hospital... No, me l'estàs ensenyant des d'un joc. I això és meravellós, i és molt difícil. I és gran, això és literatura de la bona.
Vau preguntar-li a l'Olivier, perquè nosaltres teníem una intriga molt gran, a quin poble espanyol està el castell de l'obra? Ho sabeu o no?
Ens ho van dir, pot ser?
No, a la... No ho diu.
És València, oi?
És que ell es va inspirar per fer aquesta obra a València.
Sí.
Ell va tenir una crisi, va marxar per no sé quin problema,
sí.
I va enganxar el cotxe, i quan anava per Espanya a l'alçada de València, va parar en no sé on, una gasolinera,
sí.
I va comprar... No, i sonava a Mister
Sonava Bones. La cançó de la
Tot
mina.
Això, clar, és que els literats... tot això és veritat, o sigui, això no s'ho troben d'Alemanya, no s'ho inventa, no entra un dia a la llista de Spotify i diu, a veure, vaig a buscar temes. No, les coses són més... I va associar la seva crisi amb Bojangles i va imaginar la història i va començar... I va crear un personatge femení que estava tan trencat com ell, val? Però ho va posar en dona. I li va crear una família, que segurament és el que amb ell estava fallant, m'imagino, per les sí, coses que ens ha explicat. Sí. Val? I va tirar endavant. I no sé quina era la pregunta.
No, la pregunta era si sabíeu... Perquè l'ho ha dit, bueno, jo crec que és València, el castell.
És possible.
Sí. I llavors...
És possible, sí.
És possible.
Sí, ell viu a Altea. I ell, el Llevant es, de la península ibèric, doncs el té com el paradís. Perquè, clar, és un senyor de París. Per un parisí, tu fots un parisí a València i fa...
Estàs...
Però què sé, és
fantàstic.
És com si a tu et porten al Caribe. Dius, és maravilloso, no? I ahir m'ho deia, és que nos podemos bañar en Navidad. I per ells això...
És meravellós.
Dius, jo no em banyo a Nadal a València ni a Màlaga. Però per un parisí, sí. Per un parisí, toca l'aigua, 15 grados, magnífico. I s'hi foten, no? Clar, és que fa molt fred allà dalt.
No, clar. I clar, no.
I ell viu al paradís. I llavors t'he associat, i ell ja viu en el paradís.
Val.
Ell ha tirat endavant i ha fet i té un bebè, i ens ho va ensenyar, que està amb una dona estupenda. Vull dir que és un senyor vital que de les crisis ha fet la vida.
I per vosaltres, si ara us preguntéssim qui és Bojangles per vosaltres? Mira, va, Lua, tu t'has plantejat o no?
Ara t'ha tocat la pregunta difícil, la que no sabem.
Això és personal,
no
potser.
No ens hem preguntat mai, això.
No us havíeu plantejat mai?
Pues, doncs jo...
Sí, el que passa és que hi ha moltes versions perquè és una metàfora.
Sí.
Però per vosaltres. A veure, Lluís, tu tens més clar o no? Li deixem a veure la Lua.
Bojangles és la cosa que no arriba mai.
Sí.
O sigui, la lletra del Bojangles explica que és un senyor que tenia un gos que se li va morir i que a partir d'aleshores anava pels bars ballant. És un ballarí de claqué, molt americà, no? És una història molt yanqui. I això és Bojangles. L'obra es diu... Attendant Bojangles, Esperando Bojangles, és un guinyo a Esperando Godot. Godot és aquell ésser que no arriba mai en aquella obra magnífica d'en Beckett. Vale? És que és literatura, això. Llavors, Bojangles és Godot. Què és Godot? Allò que no arriba, clar. Què és el que no ens arriba mai a la vida? La felicitat. Per què? Perquè sempre l'estem buscant. És una metàfora. Llavors, la felicitat no t'arribarà mai perquè la felicitat no es busca, és un estat. És això.
Jo estic d'acord amb el que ha dit el Lluís.
És molt complexa. Afortunadament...
M'agrada la teva resposta.
Però és que no, perquè és intangible. Tu no pots... Què és Bojangles? Pues serà el que tu creguis. Tu vine a veure la funció,
sí.
Vine a veure la funció i pregunta,
I llavors,
què és Bojangles?
No?
I quan surtis, responta, què és Bojangles? Què és el que no tenien?
Creieu vosaltres que amb aquesta funció, amb aquesta obra, arriba en un moment, justament, en què no? El tema de la salut mental està... més visibilitat que mai. O sigui, arriba un bon moment, no?, pel que fa a la societat.
Sí, jo crec que sí. També haig de dir que crec que no és una obra que pivoti al voltant de la malaltia mental. Crec que no és el que busca explorar aquest terreny. Però sí que és veritat que arriba en un moment doncs que, bueno, ara hi ha molta visibilitat amb aquest tema, se'n parla molt, està molt més ben vist que fa uns anys. Vull dir que jo crec que li va bé a l'obra, també. I tinc amigues que han vingut i que estan contentes de veure una obra que ni estereotipa ni acaba de buscar clichés, simplement doncs, t'ho plasma d'una manera... no sabré com dir-t'ho, però no molt forçada ni amb calçador. Jo crec que està bé, en aquest sentit.
Sí, a nivell de llenguatge, ell té dues maneres de referir-se a la seva dona, i a vegades, quan és patològic, diu una malalta mental, però tota la funció diu boja, 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 sí. Com a cosa carinyosa, com a cosa... com un estat, una manera d'estar. Les bogeries que fèiem... Mm. És normal, vull dir, ell no té... No, amb aquest aspecte no, no té... No, no vol ser políticament correcte, saps? Ara tu no pots dir boig. Boig, és que... No et pots anar al metge i dir... És que el meu pare està una mica boig.
Està una mica
boig. Fes analítica, fes uns testos i al final surt una paraula que mai dirà que el teu pare o la teva parella o el teu estiguin bojos. És evident. Hem polit molt. Hem polit molt tot aquest tipus de llenguatge, només faltaria. No? I tenim moltes maneres de significar una persona que té problemes mentals. No? I l'Olivier parla de la bogeria com a joc. No? Aquesta cosa francesa de la joie de vivre, no? I es queda tan ample.
I es queda així. Sí. Lua, volies dir alguna cosa més?
No, bueno, doncs que també el fet de que al final la narradora doncs explica tot el que va passant des dels ulls d'una nena, vull dir, des de la mirada infantil. Llavors, crec que ho veu tot d'una manera tan pura, tan innocent, no? Doncs que no deixa espai per altres coses. Vull dir que és simple, és bogeria i ja està. Però també és una bogeria que és maca, a vegades.
Mira, per ja anar acabant, però us volíem preguntar perquè el director... Mira, és que se'ns ha passat molt ràpid.
Onda. Bona senyal.
El director de l'obra, Paco Mirga, deies tu, Lluís, deia que va comprar la novel·la en un aeroport.
Sí, la seva dona.
Sí.
Això la Raquel boníssim. Reguera, que és una il·lustradora boníssima, que és la seva dona, anava per l'aeroport i va dir... Voy a coger una novelita. Sevillana. I sí, d'aquelles novel·les que dius, va, per passar l'estona.
I
va fer, ostres, què és això?
Paco,
bueno, si obres la solapa abans de llegir-la, veuràs que és una novel·la ultrapremiada, que els llibreters, que són els que saben molt de literatura, més que els catedràtics, els llibreters de París van dir, això és molt bo. I es va vendre molt, i té molts premis, està traduïda a 30 i pico idiomes, li han fet en teatre tot arreu, li han fet la pel·lícula, i la Raquel Reguera li va dir al Paco, esto es buenísimo, tienes que hacerlo en teatro. I el Paco va dir, oh, és molt difícil, perquè és una novel·la, passar-la a teatre. I llavors van descobrir que Victoire Berger ja l'havia adaptat. Ja s'havia fet. Home, però si això s'ha fet. I llavors en Paco, l'adaptació de la Victoire li va agradar, però com Paco Mir, és Paco Mir, i tiene sus mundos i sus coses, i va dir, jo la vull readaptar, i és el que ha fet. Ha readaptat l'adaptació que ja es va fer de la novel·la. I l'ha passat pel seu, la seva manera de veure-ho i l'ha muntat pues, molt, molt tricicle, amb moltes coses, molt vestuari, molts objectes... Molt...
Quantes vegades us canvia de vestuari? Ho heu comptat?
Ells es canvien... Quan, no? Quan
mentre tu parles molt, nosaltres ens canviem...
Mentre jo,
unes 20 vegades hem canviat.
Sí, 20 vegades.
Tinc 20 coses diferents.
Encara hi ha xuletes a les parets perquè...
Per orientar-vos una mica.
Sí, perquè ens perdíem.
Ara sí que anem acabant, Lluís, però... Perdona, però no puc deixar de parlar de plats bruts, avui que estem en una ràdio.
Parlem-ne.
Tu vas protagonitzar, jo crec, creiem, potser l'escena més mítica i recordada d'aquesta sèrie. La recuperem res. Un moment, rapidíssim.
La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga, ben segur que hi haurà guerra.
Com va ser aquell rodatge?
Jo li vaig dir a en Jordi Sánchez, Jordi, això ho pagarem molt car. Perquè si ensenyes el cul a la tele... estàs perdut. O sigui, això ja veuràs i la vaig encertar. Bueno, el gag és boníssim, li agraeixo moltíssim als creadors de la sèrie que fessin aquest gag, és meravellós, vaig tenir la sort d'encarnar-lo, mai millor dit, i ja està, ja està aquí, i 24 o 25 anys després encara en parlem, clar.
Imagina't, però és que clar, és una sèrie que és que ha marcat de tota una generació i les que vindran, perquè clar, encara es pot veure la nova plataforma de 3CAT, no?
Sí. Mira, no fa gaire en un teatre em van dir hi ha una fan de plats bruts, al final de la funció t'espera. Dic, vale, molt bé, cap problema. I llavors vaig veure una parella, dic, no, m'han dit una fan. I clar, era la seva filla amb 6 anys. Dic, és meravellós, 6 anys i ja es fan de plats bruts. Els pares em van dir, sí, és que ho mira sempre. No eren els pares, passaven. Però la nena de 6 anys...
Enganxada
a plats bruts. Sí. Va fer molta il·lusió, vaig pensar, clar, és que amb internet i les plataformes és inesgotable. Però a part d'això, bueno, vol dir que el producte estava molt ben escrit, ho van fer molt bé, els guionistes, i i ja està, i l'humor, si està ben escrit i és intel·ligent, doncs aguanta, és universal i no té edats.
Lua, deixa'm preguntar-te també a tu, perquè t'hem descobert la sèrie com si fos ahir.
Sí.
Tu com combines la joventut i també aquesta popularitat, no?, que deus sentir ara també, no sé, ho notes o no?
La popularitat.
Sí. I perquè ets molt jove també, Lua, eh?
Sí, sí, sí. Jo sempre dic que és una cosa que és... Vull dir, jo amb la poca popularitat que tinc, ja veig que és una cosa tan fugaç. De sobte, quan sortia a 5 capítols seguits, la gent que em reconeixia al carrer es duplicava i de sobte deixava de sortir sí. I ningú, però és que ni les iaies, que són normalment les que em paren, ningú em deia res. I després tornava a sortir i una altra vegada. Vull dir que és una cosa que fluctua tant i que és tan... Bueno, és molt marciano, la veritat, que et reconeguin.
És així? Com diu la Lua, molt marciano.
És així, és així. Jo, el primer capítol de Plats Bruts, jo tenia, doncs, no sé, 30 anys, surto al carrer i m'agafa una senyora pel braç. Tu vas sortir a la tele! I vaig pensar, no, Déu meu, no serà això, perquè he fet un capítol, he sortit 2 minuts. No, afortunadament no era això, és una senyora...
una senyora que potser no estava gaire bé.
Desbordada, molt, mirava molt la tele. Però, i sí, té raó la Lua. A la que refresques la imatge...
Ja està.
I et coneix més gent, i a la que el producte es deixa de fer, i a més durant un temps ja no ets el Ramon. Et diuen Jordi, perquè estàs fent una sèrie que et dius Jordi. Sí. Vull dir que és tan senzill com això. I, bueno, pues, forma part de la professió, ho hem d'acceptar i ja està. És molt maco, vull dir que vivim d'això, forma part, és un pack.
És un pack.
Però tampoc no som el Tom Cruise, eh? Vull
dir, no, gent, per això.
La gent no ens crida pel carrer ni fan cues, afortunadament. La popularitat a Catalunya és molt llevadera.
Totalment.
Bueno, feu-me cas, de debò. Aneu al Poliorama, fins al 28 de març podreu veure la Lua Amat i el Lluís Villanueva al costat de la Sílvia Abril, amb aquest Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama, que val molt la pena, com dèiem. És una obra que, sens dubte, us despertarà més d'un somriure i també més d'una reflexió. Moltes gràcies, de debò, per haver vingut avui a Fabricació Pròpia.
Gràcies. Ciao!